Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Després d'un cap de setmana marcat pel duel catalano-madrileny, amb cara per l'Espanyol i creu pel Barça. Derrota del Barça al Metropolitano, hores abans que la situació de Ronald Koeman donés un gir inesperat després que Laporta dissabte al matí el ratifiqués en el seu càrrec. Dijous Laporta estava absolutament decidit a destituir Koeman durant aquesta aturada de seleccions. Divendres a la nit el Barça treballava encara amb l'escenari de trobar-li substitut i de sobte dissabte Laporta ratifica públicament a Koeman. Imagino que perquè una vegada més, igual que a final de temporada, no han pogut o no han sabut trobar-li un substitut que els convenci, a més de que econòmicament no seria aquesta destitució tampoc gens fàcil d'assumir. Però el que és segur és que el Barça sí estava treballant en un plan B, cosa que va negar el vicepresident esportiu Rafa Juste, faltant a la veritat. I després la imatge de l'equip va ser la imatge de la impotència personificada, impotència per controlar els atacants de l'Atlètic de Madrid en les poques accions ofensives dels de Simeone i impotència també per perforar la porteria a Doblac. La sensació la va descriure perfectament Gerard Piqué a l'acabar el partit. Ni jugant 3 hores feia la sensació que el Barça hagués estat capaç de fer un gol. Ara, aturada per partits de seleccions i després, atenció als 3 partits seguits que haurà d'afrontar el Barça al Camp Nou. València, Dinamo de Kiev, partit a vida o mort a la Champions i el clàssic contra el Real Madrid. El Real Madrid que va ser superat ahir per l'Espanyol a Cornellà al Prat. Victòria de l'Espanyol 2-1 en un gran partit dels de Vicente Moreno. Va vibrar l'afició de l'Espanyol a l'estadi amb un equip que va desplegar un gran futbol, que va jugar amb una alta intensitat i que va saber patir i aguantar quan va tocar fer-ho. Són 3 punts d'aquells que valen més de 3 per la càrrega de moral i autoestima que signifiquen. I atenció també a la setmaneta del Madrid, eh? Empat al Bernabéu davant del Villarreal, derrota a casa contra el Xèrif a la Champions i ahir derrota davant de l'Espanyol. Tot i amb això, el Real Madrid manté el liderat a la classificació. Real Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat 17 punts, Sevilla i Osasuna 14, Rayo i Atlètic Club 13, València, Barça i Betis 12. Tenim a 10 equips, mitja lliga, només separats per 5 punts. Barça i Sevilla, recordo a més, tenen un partit menys. A segona divisió, avui li toca tancar la jornada al Girona, que ha de rebre a partir de les 9 de la nit a l'Almeria, que està tercer a la classificació. En futbol internacional, en el partit de la jornada Europa, Liverpool 2, Manchester City 2, i atenció, derrota del PSG al camp del Rennes, 2-0, amb Messi, Neymar, Mbappé i Di Maria a l'11 inicial. A la Lliga Femenina, el Barça va de golejada en golejada, 9-1 a l'Alavés, el Real Madrid va tornar a perdre, 2-0 a Bilbao. En bàsquet, la jornada a la Lliga CB ens deixa les victòries del Barça a Bilbao, del Manresa sobre el Baskonia i les derrotes del Joventut a Gran Canària i de l'Andorra a Burgos. I en motor, celebrar la victòria de Marc Márquez a Austin, el Gran Premi de les Amèriques, la segona victòria del Marc aquesta temporada. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports COPE. En clau Barça us preguntem avui via Twitter si ha fet bé Laporta mantenint a Koeman. Creieu que sí, només el 32%, que no la majoria, el 68%. I en clau espanyol us preguntem qui va ser el millor del partit. Vicente Moreno, 21% dels vots, RDT, 18%, Aleix Vidal, 25%, guanya l'afició, 36% dels vots. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Gardel puso Cornellà en pie del susto, Quique.
Sí, no quería. ¡Ojo!
¡Ojo que la ponen Balbo! ¡Gol, gol, gol de Raúl de Tomás!
¡Mírale, mírale! ¡Gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡De Raúl! ¡Y de Tomás!
Aunque toque
una. Decíamos que no lo había tocado, pero, amigo mío, cuando asomas para tocarla, en barba pura línea de fondo, viene de primera Raúl de Tomás y ejecuta. Marca, mata, anota.
Va a sacar la falta Morlanes. Saca Morlanes para Keydy Vare. Aleix Vidal. Juega Aleix Vidal, se puede meter Aleix Vidal. Sigue Aleix Vidal, se va Aleix Vidal. ¡Gol! ¡Qué jugador de Aleix Vidal! El que algunos decían que iba a venir al Inserso, que iba a venir a jubilarse, salió del fútbol base, aunque algunos no lo quieran ver, jugador de Aleix Vidal, Español 2, Real Madrid.
Doncs avui, esclar que sí, toca obrir amb la gran victòria de l'Espanyol d'ahir per 2-1 davant del Real Madrid. Quique Iglesias, molt bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Gran victòria en un gran partit, eh?
Sí, sí, bon dia, bon sol, i visca l'Espanyol, que diuen el millor espanyol de la temporada, sens dubte, i m'atreviria a dir que és l'Espanyol més emocionant en els 12 anys de vida de l'estadi de Cornellà Prat. 23.337 aficionats que s'hi van aplegar ahir per l'ambient, pel rival i el nivell competitiu de l'equip, i que perquè va mereixer la victòria, perquè va jugar bon futbol. Només cal veure la jugada prèvia al gol de RDT, amb 50 segons de futbol total, amb protagonisme del Sergi Darder. Molt bé Aleix Vidal, imperial, gran sortida de jugadors com Morlanes des de la banqueta i, en definitiva, reivindicació total de l'entrenador Vicente Moreno, que també guanya molts punts després del que vam viure ahir la tarda al Tiempo de Juego de la Cope i a Cornellà.
Tenim a Joan Capdevila, Relacions Institucionals del Club. Joan, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
És un dia lleig avui, que plou i està núvol i tal, però per la gent de l'Espanyol fa sol avui, no? Joan, o què?
Sí, avui sí. Avui, bueno, una victòria molt, molt treballada, en el qual, bueno, és molt important sempre guanyar un equip tan important com el Real Madrid, i amb més alegria, clar que sí, quan es guanya i sobretot deixes aquestes bones sensacions, doncs la victòria pot ser millor, no?
Sí, abans m'ho deia el Quique. Diu, ahir vaig tenir al camp, durant el partit, les millors sensacions amb l'Espanyol, que feia anys que no tenia unes sensacions tan bones.
Sí, ahir va ser un partit molt, molt bonic. Jo crec que ens feia falta un partit així, molt merescut. A veure, tampoc és casualitat, eh? Vull dir que això també és un treball de, pues, inclús ja de quan es va baixar segona, que s'estava treballant bé, però bueno, per tindre partits així, moments així, ja del que es tracta és també de donar una mica de continuïtat, que no sigui només això, però bueno, en aquesta temporada, en aquests 7 partits o 8 que portem, jo penso que l'equip ha competit molt bé, pues, amb equips com el Villarreal, com el Atlètic de Madrid, com el Betis o Sevilla fora de casa, i pues, davant d'un Madrid, vull dir que la cosa doncs, pinta bastant bé i bueno, pues, hem de donar continuïtat, no? A veure si tenim una temporada doncs, tranquil·la i bonica, no?
Tu que veus els partits des de la llotja, Joan, et feia la sensació també que l'Espanyol portava menys punts dels que mereixia?
Sí, jo penso que sí. Jo, inclús abans de jugar el partit, no, contra Real Madrid, jo penso que l'equip, pues, havia donat bones sensacions. L'únic però potser va ser el partit de Mallorca, que l'equip, pues, bueno, pues, va estar més fluix o bueno, va tindre un mal dia tots, però a part del partit de Mallorca, l'equip va, amb tots els partits que he jugat, ha donat la cara sempre, ha competit bé i bueno, pues, a vegades ja es guanyarà, es perderà, empatarà, però bueno, jo penso que al final aquest treball, pues, et porta partits com el d'ahir, no? que tindrà la idea en la qual, pues, va ser un partit bastant complet i bueno, feia falta per tots, no? Pel club, per l'afició, després de lo que va passar l'any passat i bueno, pues, aquest és el que m'hi ha seguit i res, que no sigui fa d'un dia, no? Donar aquesta continuïtat aquest dia i ara, pues, bueno, no, tampoc ens hem de treure pit, però sí que ara el més important sobretot és bueno, centrar-nos ja en el partit de Cádiz, no?
Sí. Hi ha partits que són 3 punts, diu el tòpic, no? Són 3 punts igual que contra qualsevol altre rival, però no, el partit d'ahir és diferent, no? No és així. El partit d'ahir jo crec que val més de 3 punts, sobretot, Joan, perquè l'equip és capaç de visualitzar que jugant de la manera com va jugar ahir, és capaç de, no només de competir, sinó que pot derrotar qualsevol.
Sí, és un partit que, sobretot, a part dels tres punts que són importants, perquè al final sempre són importants els punts, en aspecte anímic, no? L'aspecte anímic, ara, doncs, segurament avui o dilluns els jugadors estan treballant amb més alegria, amb més harmonia, perquè això et dona també més confiança. Vull dir que és un partit que dona alguna cosa més, no? Et dona un plus i, bueno, doncs aquest és el camí a seguir. Ara, doncs, aquest nivell que va mostrar l'equip ahir és importantíssim no baixar el nivell, perquè, clar, el nivell ara l'han posat bastant als jugadors i aquest és el nivell que bueno, que hem de llegir la plantilla, no? Que està aquest compromís i, de veritat, que va sortir un partit perfecte i, bueno, no baixar el pol de l'accelerador i continuar amb aquesta línia de treball, que ho estan fent molt bé.
Partit perfecte perquè es van reivindicar no només l'entrenador, sinó, per exemple, els dos centrals, el Sergi, el Melendo, que va fer un gran partit, l'Embarba, que estava, entre cometes, una mica criticat, i Radeté, sens dubte, van estar tots molt... Aleix Vidal, no? Van estar tots molt bé.
No, només els que van jugar, i també l'harmonia que va haver amb el públic, l'afició va donar un plus, i inclús els últims 10 minuts, que el Madrid estava apretant, el públic va estar fantàstic, va donar una empenta brutal a l'equip, i també m'ha de destacar inclús els que no van jugar, els que estan a la banqueta també apoyant, bueno, ajudant els que estan jugant, això és compromís, no? I això és un valor que bueno, que també hem de destacar, no? Vull dir, aquesta unió de la plantilla amb l'afició i tota aquesta empenta, això és molt positiu i hem de seguir així.
Perfecte, doncs a disfrutar, Joan, a gaudir del dia i a seguir, com tu dius, estem al principi, queda molta temporada, però fa bona pinta aquest Espanyol.
Sí, a veure si signem aquesta línia i ara doncs ja disfrutar un parell de dies d'aquesta victòria, però ara ja a partir de dimecres a centrar-nos ja amb el Cádiz, que segurament també serà bastant difícil, però intentarem lluitar per aconseguir 3 punts més.
Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Sí, igualment, a vosaltres, bona abraçada.
Igualment, adeu. Quique, sentim alguns protagonistes, començant per Vicente Moreno, que va estar el míster al Tertulión amb el Juanma i a la nit.
Sí, i amb el Tomàs Guas, que li va fer doncs, alguna conya una mica doncs, divertida, tenint en compte les hores que eren. Ja saps que el Barça té 3 punts més que l'Espanyol, i això sí, un partit menys, i li preguntava al Juanma, l'entrenador de l'Espanyol, si veia el seu equip per davant del Barça en la classificació final de la Lliga.
No es algo que me preocupe ahora mismo, ¿no? Seguro que a nuestros aficionados le haría muchísima ilusión.
Bueno, o sea, vamos.
Sería un punto de felicidad para todos, pero no es algo en lo que yo...
¿Hay prima especial por eso? ¿Está recogida en el contrato una prima especial por delante?
No, pero seguro que algo le sacamos al presidente.
No.
No tengo ninguna duda. Y además creo que lo pagaría bastante a gusto.
A gust, sí senyor, el senyor Chen. I després la pregunta de moda sobre el moment de forma del Raúl de Tomás i l'absència del Perico a la llista de Luis Enrique per jugar amb la selecció espanyola.
Bueno, yo al final es que soy muy respetuoso con el seleccionador. Yo la lista que haga él a mí ya me va bien. Es decir, que Raúl es un jugador que tiene nivel para jugar en cualquier equipo de Europa, igual que en selección, con lo cual en la española pues faltaría más, ¿no? Y estoy seguro que si sigue trabajando como hasta ahora, que además creo que tiene, pues bueno, esa exigencia que tenemos con él, creemos que tiene incluso mucho margen de mejora. Pues bueno, yo creo que va a tener su opción y si tiene su opción ya veréis cómo la va a aprovechar y estaréis todos de acuerdo conmigo, seguro.
Flash interview d'ahir amb tota la curva corejant el seu nom, RDT, 3 gols a la Lliga i sensació de que continuarà així perquè està motivat, RDT.
Tenemos que seguir jugando como estamos haciendo, trabajando como entrenamos todos los días en los entrenamientos y luego trasladarlo el fin de semana como hoy, que creo que el equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo. Sí, nada, agradecer, como siempre digo, es un privilegio jugar en este campo. La gente nos da un plus, es el jugador número 12 y nada, como siempre digo, agradecerles y que ojalá pues de aquí a final de temporada pues sigan viniendo al estadio y nos animen como hoy. Es importante hacer goles y sobre todo, como siempre digo, hacerlo para ayudar al equipo, para sumar puntos.
I una altra veu autoritzada, la de l'home que està tancant boques en aquest inici de temporada. Aleix Vidal va jugar a la cantera de l'Espanyol i ara com a veterà, amb tatuatges per tot el cos, ha tornat en plena maduresa. Els que dubtaven sobre el seu rendiment estan veient un jugador que és un tro, és un avió i avui ha atès els mitjans del club.
És una alegria extra el poder guanyar un equip gran i bueno, molt content pels companys, per l'afició i ja et dic, ara no queda un altre que seguir aquesta línia. Estic supercontent, m'han rebut sempre des del primer dia amb els braços oberts i això també, vulguis o no, es nota al camp, no?
Va acabar amb problemes musculars, li aniria bé l'aturada, també Òscar Gil, que va acabar fos. L'equip treballa tota la setmana, ho ha fet avui fins divendres, farà festa dissabte i diumenge, proper partit d'aquí a 2 setmanes, és a dir, el dilluns d'aquí a 14 dies, a casa també contra el Cádiz.
Incorporem al director de Tiempo de Español, el Javier de Aro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Bueno, yo la quiero disfrutar. A partir del lunes que viene ya pensaré en el Cádiz. Así que no le voy a sacar ningún pero a todo lo que ha pasado, lo que pasó en el día de ayer. Y por lo tanto, vamos a valorar lo positivo que vimos. Y cuando pase la semana, pues ya pensaremos en el Cádiz.
Oye, es que positivo fue todo, ¿no? Porque el equipo jugó muy bien, intenso, de fútbol. Cuando tocó sufrir un poco al final, supo sufrir. El ambientazo en la grada tremendo, todo bien.
Sí, yo creo que hemos vuelto otra vez a primera. Después de tanto tiempo, yo no recuerdo, entre comillas, es una alegría, no tiene el significado que tiene, por ejemplo, hace 2 años cuando nos clasificamos para la Europa League, ese partido famoso con la Real Sociedad. Aquello era el final de una parte muy importante de la temporada, que era meternos en Europa. Pero lo de ayer es que no se vivía una alegría como la de ayer. Yo creo que la de ayer vale todo lo que fue el sufrimiento en segunda división. Y como decía David también en un momento, no sé cuándo lo dijo, que sufrir era ir al campo del Alcorcón o al campo Logroñés, porque el equipo se jugaba la vida por subir. Pero el sufrir ante el Real Madrid, pues oye, pues yo creo que entra dentro de todo lo que cabe, ¿no? Y por lo tanto, creo que el equipo demostró que sabe sufrir, que sabe jugar, que hizo una lectura, Vicente Moreno, muy buena del partido. Y a mí me queda, bueno, voy a sacar la parte negativa, ¿no? Me queda la duda de por qué el día del Villarreal lo dejamos salir vivos por ese palo o el día del Atlético de Madrid. Y si no, estaríamos hablando de tener más puntos. Es la única pega que yo le veo a todo lo que vivimos ayer, porque ojalá hubiéramos hecho más o menos igual el final del partido contra el Atlético de Madrid y no hubiéramos perdido el 1-2.
Claro, es que la lección o la moraleja que deja el partido de ayer es que este equipo, compitiendo a tope, con un espíritu como el de ayer, es capaz de ganarle a cualquiera, Javi.
Sí, por eso no quiero pensar en el Cádiz, porque entonces pensaría, claro, ganamos ayer como ganamos, jugamos como jugamos, ojalá el día del Cádiz sé que habrá menos gente, que es distinto, es un lunes, 9 de la noche, pero los puntos del Madrid valen igual que los del Cádiz. Claro, moralmente los del Madrid son mucho
tienen
más importantes.
Tienen un plus, claro.
Claro, pero tienes que seguir ese punto, esa línea el día del Cádiz, porque estamos en la parte media-baja aún, es decir, no estamos en una posición que puedas decir, oye, ¿me puedo permitir un tropiezo? No, ahora no podemos permitirnos ningún tropiezo. Y espero que el espíritu de ayer nos sirva para seguir compitiendo un poco más, porque es a partir de ahora cuando nos viene un poco un calendario, entre comillas, más asequible. Hemos jugado con 4 equipos Champions y un equipo de la Europa League. Ahora nos viene, pues, un poco, repito, equipos de nuestra liga. Y estoy de acuerdo en una cosa que dice también Vicente Moreno. Yo no sé si lo piensa o no lo piensa, pero ojalá este año, yo creo que este año es el año que tenemos que quedar por delante del Barcelona, está clarísimo.
Y bueno, oye, si el Barça aquí, sigue en esta dinámica y el Español es capaz de mantener con cierta constancia el espíritu de ayer, pues ya veremos.
Sí, a ver. Estamos hablando de a día de hoy, que es 4 de octubre. El 4 de noviembre a lo mejor lo vemos todos de una manera distinta, ¿no? Pero ahora, por eso te decía que no le voy a sacar ningún pero, y hay que disfrutar esta semana, y el lunes que viene ya hablaremos del Cádiz. Así que ya aún queda, quedan 2 semanas aún hasta el partido contra el Cádiz.
Bueno, pues a disfrutar, Javi, gracias.
Un abrazo.
¿Alguna cosa més, Quique?
Res més, bona tarda.
Bona tarda, que vagi bé. De seguida al Barça.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Ushel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? Ha comenzado el partido, rueda la pelota, césped del Metropolitano. Ojo, el robo de balón de Carrasco, se mete dentro del área el belga, retrasa para Lemar, balcón del Joao Félix. Chuto ajustado al palo derecho de la portería de Ter Stegen. Qué pinta tan bonita de Joao Félix. Para De Paul Lemar, 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 Lemar. Solo contra Ter Stegen, de primera se devolvió Joao Félix, en esa posición indetectable. Ojo, la Atlética de Madrid tiene 2-1, solo Suárez, Lemar Suárez, Suárez solo, Suárez solo, Suárez, Suárez, Suárez. Contra la Atlética de Madrid, mete Joao Félix para Luis Suárez contra dos, Luis Suárez, yo, chuta.
Qué bien Luis Suárez.
En dos tiempos se la queda Ter Stegen.
Qué bien Luis Suárez, está como el año pasado hoy.
Se acabó, pitó el árbitro, la victoria se la lleva la Atlética de Madrid con goles de Lemar y de Luis Suárez. Atlético de Madrid 2.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest Atlètic de Madrid 2, Barça 0, un marcador que deixa el Barça a la mateixa distància del líder, a 5 punts del Real Madrid, però que fa caure els blaugrana a la classificació fins a la novena plaça. Tenim a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bé, del partit hi ha poca cosa més a comentar. Impotència, jo crec que és la paraula que millor defineix el que vam veure del Barça al Metropolitano. Impotència a l'àrea pròpia per defensar les poques jugades de perill que va generar l'Atlètic de Madrid i, sobretot, impotència per fer gol a la porteria contrària.
Per mi, la frase que resumeix millor l'estat d'ànim i el partit del Barça al Wanda de Metropolitano la va donar Piqué. Podríem haver estat 3 hores més jugant aquest partit que no hauríem marcat.
O 3 dies.
Sí, o 3 dies, o 3 setmanes. És evident que el Barça té un problema a les dues àrees. El que comentaves tu, tant en defensa, ho vam veure, eh? Després, s'ha criticat molt a Ronald Koeman perquè va assenyalar Nico González en sala de premsa en l'error del gol de Lemar, sí. Però és que en aquella imatge jo em quedo amb la fotografia de la discussió entre dos capitans, dos veterans, que són Piqué i Busquets. Un recriminant-li a l'altre que no apreta el mig del camp i l'altre que ha perdut la marca. I al final és una mica la sensació aquesta que transmeten, no? Jugadors, cos tècnic, la impotència, la frustració perquè les coses no surten i veurem si aquest paró, aquesta aturada els va bé per agafar piles, energies i canviar una mica el xip, però sembla difícil perquè a més les tres properes visites són al Camp Nou, al València, al Dinamo de Kiev i al Clàssic, al Real Madrid, els tres partits a l'estadi.
Sí, sí, partits d'altíssima exigència també en els que el Barça jugarà molt. Clar, més que del partit hem de parlar del gir inesperat, inesperadíssim, Helena, que va donar dissabte al futur de Ronald Koeman, que ha d'estar sentenciat, perquè ho estava, passa a seguir un crèdit més. No sé per quant de temps, però de moment segueix.
Ho comentava, eh? És per fer un serial de Netflix, perquè déu-n'hi-do com canvien les coses al Barça en 24 hores, en 48 hores i en qüestió de dies, no? Ara mateix ningú s'atreveix a vaticinar què passarà amb Ronald Koeman. El que sabem és que s'ha signat una treva, es va signar una treva abans del partit del Wanda, una treva que coincideix amb aquests 15 dies d'aturada, que permeten doncs, agafar una mica d'aire, d'oxigen, abans de rebre els tres visitants temuts que et comentava, el València, el Dinamo i el Madrid. I la intrahistòria la vam explicar a la COPE. La porta el dijous, en un dinar amb mitjans de comunicació, on també hi era la cadena COPE, ve a dir que Koeman està sentenciat, que no s'entén amb el tècnic i que ha perdut el crèdit. Què passa després? Doncs després hi ha la roda de premsa de Koeman que sona acomiat i hores després d'aquesta compareixença el que fa el president, ho vam explicar a Tiempo de Juego, és trucar a Ronald Koeman el divendres a la nit. Li diu que l'endemà, dissabte al matí, abans de volar a Madrid, es vegin a la ciutat esportiva per parlar cara a cara, amb sinceritat, amb claredat, sense embuts. Així ho fan. Es veuen els dos protagonistes del serial, i parlen. I la porta li diu a Koeman: tens un marge de confiança, ets un mite del barcelonisme, t'has guanyat que et doni una mica més de confiança perquè has arribat en un moment complicat del club, confiaré una mica més en tu. I Koeman li diu, d'acord, però dona la cara. Això que m'has transmès a mi,
digue-ho sàpiga, no?
Davant dels mitjans de comunicació, que la gent ho sàpiga, perquè en totes les compareixences i els vídeos que ha fet Joan Laporta en les darreres setmanes, en cap moment ha transmès un missatge de confiança o ha ratificat el tècnic. Mai ho ha fet. Mm-hmm. Aleshores, Koeman li demana que faci aquest pas. I Laporta ho fa, a la sortida de l'hotel del Barça i abans del dinar de directives, hores abans del partit al Wanda Metropolitano. Després, jo no sé si és casual o no, la imatge de Koeman a la llotja veient el partit al costat de Jordi Cruyff.
Sí.
Que també sabien que les càmeres captarien aquesta imatge i Koeman en tot moment comentant el partit i posant-se les mans a la cara i al cap quan el Barça encaixa el primer gol i després també el segon. I ja per últim, dic que sembla que les aigües s'han calmat, veurem fins quan, però a mi em va semblar escandalós que sortís el vicepresident esportiu Rafael Juste explicant, assegurant a Movistar que en cap moment s'havien plantejat la destitució de Ronald Koeman.
Tothom sap que és mentida, Helena.
Tothom sap que és mentida i quan ell estava present el dijous i Laporta diu el que diu davant dels mitjans de comunicació.
Sí, sí. Aquí hi ha dos components que jo crec que estan clars també. És que una vegada més no han sabut o no han pogut trobar-li un substitut a Koeman que convenci en aquest últim període i després hi ha el tema econòmic que sempre està sobre la taula, que clar, fer fora Koeman val una pasta.
Val 13 milions d'euros.
I ja sabem com està la situació econòmica del club. Continua Koeman, però per mi aquesta continuïtat continua sent molt fràgil i com el propi Koeman reconeix, cada vegada que parla sempre està a expenses dels resultats. Si són bons, anirà tirant. Si són dolents, d'aquí 4 dies tornarem a estar parlant del futur de Ronald Koeman. Malena, alguna cosa més? L'equip s'ha entrenat aquest matí, però perd un bon grapat internacionals, no?
10 internacionals, sí, sí. Koeman es queda en família, entrenaran demà i dimecres també, i atenció, perquè després els hi dona 5 dies de festa al jugador, Ronald Koeman. Una decisió que no sé si acabarà d'agradar a Laporta, perquè el que el president voldria és que s'entrenés més, que hi hagués més intensitat a les sessions, perquè es queixa de que, per exemple, en països com Alemanya, mentre s'exerciten 8 hores a la setmana, aquí a Barcelona no passen de 2 hores i mitja i que s'ha perdut aquest treball i aquest esforç en els darrers 5 anys. Doncs bé, després de que s'hagi filtrat intencionadament aquesta sensació de Laporta i després que el president hagi dit que faria falta un director d'alt rendiment al Barça, el que fa Koeman és donar-los festa el diumenge després del partit, entrenar 3 dies i concedir als que es queden 10 els que es queden sense els 10, 5 dies més de vacances.
Molt bé. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Comencem parlant de Sergi Roberto. Aquí, per cert, Luis Enrique ha cridat perquè s'incorpori a la selecció espanyola per substituir a Brais Méndez. Vas explicar ahir sobre Sergi Roberto que la seva renovació pel Barça està aturada ara mateix.
Sí, la renovació del quart capità del Barça està aturada. Es van veure les dues parts tot just fa una setmana. El director de futbol del club, Mateu Alemany, i el representant del jugador, Josep Maria Orobitz, no van arribar a cap acord i des d'aquell dia no han tornat a parlar. Inicialment, el Futbol Club Barcelona oferia 2 anys de contracte a Roberto, que acaba el 30 de juny, l'actual vinculació. En aquests 2 anys pretenien baixar-li el sou a la meitat dels 6 milions d'euros nets que cobra ara per temporada, uns 3 milions. El representant del de Reus es va negar i va presentar una contraoferta amb una rebaixa d'un 30%, però aquí s'ha quedat la negociació perquè el Barça no ha acceptat ni ha negociat més. La renovació està aturada, no hi ha dates previstes per futures reunions i en 3 mesos el jugador ja podrà negociar lliurement en qualsevol club. També s'havia pactat una rebaixa del salari d'aquesta temporada, que és el que han acceptat els altres 3 capitans per ajudar el club, però ha quedat també aturada i a l'espera de si en algun moment poden tornar a veure's les cares les dues parts. De moment, com deies, Roberto gaudeix de la selecció, portant el número 10 en aquesta finestra d'internacionals i amb una convocatòria, per cert, que no esperava ni ell ni la seva família.
Sí, sí, ha estat una autèntica sorpresa. També la convocatòria de Gavi, que lluirà el 9 en aquesta concentració. Has vist a Bartomeu aquest matí, no?
Sí, hem tornat a veure l'expresident del Barça, estava relaxat, no portava les seves característiques ulleres, s'havia afaitat, que les últimes vegades l'havien vist amb una barba, no havia volgut fer declaracions, habitualment no les fa, sí les ha fet el seu advocat, ara l'escoltarem, José María Fuster Fabra. A 2:15 del matí estaven citats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, tant Josep Maria Bartomeu com la seva antiga madre. dreta, Jaume Mas Ferrer. Era per una querella que havia interposat el president de Mediapro, Jaume Roures, per injúries i calúmnies, tot relacionat amb piulades a les xarxes socials, on es desacreditava Roures des de comptes anònimes. Només han declarat 10 minuts i només han respost a les preguntes de la jutgessa i de la seva defensa. Aquest era el moment en què l'advocat de Bartomeu explicava com havia anat la declaració.
Ell mai va encarregar cap tipus d'informe. Ell no va tindre coneixement dels tuits que hi han aportats a la querella fins que va rebre la querella. També ha explicat que la funció del president és una funció essencialment representativa. Llavors, jo li he preguntat compte, no només per aquesta compte, sinó també si d'altres comptes, que una crec recordar que es diu no sé què i deporte, altra no sé què esports, etc., si ell sabia que les havia creat. Ell no sap ni què ha creat aquestes comptes ni les comptes en qüestió.
Fuster Fabra també, per ser aquests crits eren unes persones que estaven a les portes del jutjat número 13 d'instrucció de Barcelona.
Però és un senyor que protesta, i és que jo de vegades passo per allà i sempre hi ha un senyor cridant.
Sempre hi ha un senyor
però
cridant.
Cada dia, eh? Insults. Bueno, cada dia que jo passo per allà davant, però sempre
sí.
El veig.
Sí, sí, insults
no sé per què, però...
i protestes de tota mena. I no
però no tenia que veure amb el,
no,
el tema Bartomeu.
Estava per altres històries, però sempre està allà, per això no us estranyeu d'aquest soroll. Fuster Fabra també, entre aquests crits, ha dit que declara la innocència de l'expresident del Barça.
Home, jo estic convençut que sortirà innocent de tot. Estic absolutament convençut que sortirà innocent de tot. Per què és innocent? Per què sortirà innocent? Per què és innocent? Una persona és innocent quan els delictes que se l'estan imputant no els ha comès. I com que els delictes que s'estan imputant al senyor Bartomeu no els ha comès, tècnicament i fàcticament demostrarem que del que se li acusa, o bé tècnicament no és delicte, o si no, no és reial el que se l'està acusant.
A les declaracions tant Jaume Mas Ferrer...
Quins crits, mare de Déu.
Sí, sí, és que et costava concentrar-se, sí. També a l'advocat li costava. Doncs en aquestes declaracions d'aquest matí, tant Jaume Mas Ferrer com Bartomeu han reconegut que havien contractat a una empresa per controlar les xarxes socials, però només per saber què es deia del Barça. A més, han dit que en cap cas feien missatges contra Roures ni contra ningú i que, com a molt, alguns d'aquests missatges podien ser sarcàstics, incòmodes o molestos, però no eren atacs difamatoris. Al març hi hauran declaracions de testimonis i compte que al novembre, en un mes, Bartomeu declara per administració deslleial. Això sí, aquest cas sí té pena de presó.
Aquesta declaració, aquesta presència de Bartomeu als jutjats sí que serà transcendent, o sí, com a mínim més que la d'avui. Una última cosa ràpida. Víctor, Laporta ha estat amb els empleats del club aquest matí, no?
Sí, aquest matí era el moment d'explicar els 540 treballadors fixos del Barça tots els detalls de la due diligence, la investigació externa sobre els pressupostos i números de Bartomeu. El club ha organitzat una reunió al Palau Laugrana amb els empleats. El president Joan Laporta hi era present, el director general Ferran Reverte i els metges Antoni Trilla i Jaume Padrós. Finalment, no s'han donat detalls d'aquesta due diligence. S'ha preferit que s'expliqui tot per primera vegada aquest dimecres davant els mitjans de comunicació, i el que ha pogut saber Esportscope és que el president ha tingut el torn de paraula més llarg i és el que més ha agradat als treballadors, amb un discurs motivador davant les dificultats econòmiques del club.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida, el debat.
Esportscope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes...
Jesús Mariano Angoy. Jesús, buenas tardes.
El Barcelona lo que necesita es, en el caso de que se decida tomar el cambio, es alguien que realmente conozca la pasión y tenga esa devoción por el patrón que nos ha hecho grandes.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, nois, com esteu?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, una mica tapat perquè comença a fer fresca, eh?
Clar, avui veig que estàs a casa, no?
Sí, sí, bueno, he anat a una reunió i tal, però hem tornat cap aquí perquè amb aquesta fresca... Però clar. la tarda tornaré a sortir, no podem estar parats.
Perfecte, clar que sí. Clar. Hola, Poli.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
José, bien,
¿cómo estás, chiquitín? ¿Bien, no?
Bien, bien.
¿Estás contento?
Tirando, hombre, bueno,
vamos tirando.
Estamos con lágrimas todos. Futbolísticas, lágrimas futbolísticas.
Sí. No, pensaba, pero la cosa bien.
Hoy pensaba, Poli, no sé si empezar por el Barça, por el Madrid, ¿por dónde?
Igual, da igual, empiece por donde empiece. Va a ser lo mismo, ¿verdad, José? Va a ser lo mismo.
Empieza por el Atlético.
Además, los dos tienen un problema para mí grandioso. Es en defensa.
Bueno, el Barça terrible. En defensa, en ataque, en el palco, en el césped, en el banquillo, en la caja,
ahí sí que hay una diferencia, pero te voy a decir una cosa, en el campo tienen un problema los dos, en defensa extraordinario, bueno, sí. Unos es que... por una cosa y otros por otra, y luego arriba, yo creo que el Barça Dime, dime.
No, no, fíjate, el Madrid ha perdido a Ramos y a Varane, que eran los dos centrales, claro. Sustituir a estos dos no es fácil. Y el Barça, el Leglet ya no juega, bueno, no cuenta, el Umtiti no juega, solo juega el central.
Araujo, Piqué...
Que es casi presidente y los demás son jóvenes.
Ay, qué bien, has dicho una cosa ahora, es verdad, ¿eh? Y además se ve en el campo, ¿eh? Claro, que es casi presidente, estoy de acuerdo contigo, más de acuerdo no puedo estar.
Y los demás son jóvenes, entonces, claro, este desnivel se nota. Y si encima, en el caso del Barça, en medio campo hay unos agujeros enormes, pues claro, los defensas están vendidos. El Madrid en esto tiene un poco más de esto cuando juega el brasileño delante.
Casemiro.
Este es un poco tapón y tal. Cuando no juega él también se nota. Pero
y se nota que tiene a Benzema, que se mete goles. Ayer mete un golazo y tal. Sí, tiene más amenaza. Pero es que el Barça, el otro día, tú lo veías y tiene razón Piqué. O sea, yo tenía la sensación de que no metía un gol, no en 3 horas, como dijo Piqué, en 3 días.
Pero hay que preguntarle a Piqué si a él por qué le mete los goles con esa facilidad también.
Bueno, sí, no. Si no, tiene problema, es que, sí, el problema es arriba hablar, y atrás y adelante.
Pero fíjate. No, yo creo que él no lo puede decir esto. Es decir, siendo capitán del equipo, aunque lo piense, aunque lo pensemos el 99,9 de los socios, él, que también es socio, públicamente lo puede decir porque de alguna forma es una patada a la espinilla a todos los que tiene delante de él.
Totalmente.
Centrocampistas y delanteros. Es decir, creo que no lo puede decir, aunque sea verdad. Pero, estaba tan caliente
José,
que...
El mensaje que manda la gente es decir, la culpa está allí, aquí claro, no, está allí. Claro. Nosotros perdemos porque allí no hacemos goles. No, mira, primero mírate tú. Y una vez cuando tú te mires, habla de lo demás. Pero primero mírate tú. ¿Por qué le hacen al Barça, que antes no se lo hacían, un gol con tanta facilidad? ¿Por qué?
Tú mira una cosa, Paul, tú que has sido profesional grande... cuando vas a un partido, y sobre todo si el partido es importante, por ejemplo un Benfica-Barça, en los vestuarios, en los últimos momentos, siempre hay, oye, cuidado, atención, que no nos metan un gol de principio, atención, tal. Esto yo lo he vivido dentro del vestuario del Barça, cuando estaba allí dentro, muy bien. Entonces vas al campo del Benfica, a los 2 minutos, 1-0. Todo aquello de la atención y el control y todo esto y tal, hombre, por favor, estamos hablando de fútbol profesional.
La pregunta es si lo hacen ahora eso. Que yo creo que no, ¿eh?
Bueno, no sé si lo hacen, pero...
No, porque, mira, hay cosas en el fútbol que se están perdiendo. Ahora se habla más fuera, de cara al exterior, a las redes sociales y todo este tipo de cosas, que lo que se habla en la caseta, lo que se habla en el vestuario. Yo me acuerdo que nosotros en el vestuario y en el hotel hablábamos mucho y nos reuníamos los jugadores y sabíamos lo que teníamos que hacer y luego podías perder o podías ganar, pero la imagen era otra. Yo creo que hoy en día se está más pendiente de fuera que de dentro.
Estoy totalmente convencido. Quiero hablar de la situación de Koeman, Minguella, que bueno, es tremendo. El capítulo del sábado, el giro de guion es tremendo. Pues estaba destituido y sentenciado y de repente lo resucita Laporta el sábado.
Bueno, es que un poco la historia de los últimos meses, este vodevil tiene diferentes capítulos, es decir, está fuera, está dentro, no sé cuántos, reuniones, cuántas veces se han reunido, ahora no nos reunimos, ahora vamos al Vía Véneto y hacemos un show allí en la calle, todo ese tipo de cosas. Esto llevamos 4 meses con esto, desde el mes de agosto, creo. Entonces el otro día, por lo que sea, pues empezaron a filtrar que ya no seguía. Empezaba a pensar que ya no seguía, y claro, vosotros los periodistas, cada uno con uno, ¿no? Que si el Bob Martínez, que si el muñeco, que si el tal, que si cual.
El Pirlo.
Que el Pirlo, que además no tiene nada que ver. Es como si.
Uno con otro.
Es como si me voy a comprar una camisa y digo, hostia, pues ahora no sé si comprarme esta que es
de
estrecha.
¿Estopos o de rayas?
O con
mangas o sin mangas.
Oiga, ¿cómo es esto? No, es igual, el que venga ya lo arregla. Claro. Este vodevil. Provocado por los de dentro, porque estos son los de dentro los que van lanzando nombres y tal, y uno desde Argentina, que se sabe quién es, ex periodista de TV3 y todo, muy bien. Oígame, te vas a Madrid a jugar un partido importante y los periódicos en portada y vosotros en la radio, 4 o 5 nombres y al final se unió el otro y el otro. Pero es una falta de seriedad. del club, del club y todo eso, por favor. Aquí, si quieres que echar al entrenador, lo echas y no pasa nada. Si hemos echado a 500 o algo de nuestra historia, pero lo liquidas o tal, lo pagas y se ha acabado. Y mientras lo tienes, es tu entrenador de todas las consecuencias. Se ha acabado, tú.
Sí, pero fíjate, José, es que me alegro que hayas dicho esto, porque es lo que yo te decía antes. Ahora se vive más de cara al exterior todo que lo que hay que hacer dentro. Yo no me acuerdo en mi época, y tú lo has vivido esa época extraordinariamente bien, todo esto que está pasando hoy en día, yo no me acuerdo. Como tú dices, antes echaban al entrenador, traían otro, claro. Punto a seguir, venga, pim, pim. Claro. Ahora, aquí estamos meses, semanas, que si te echo, que si no te echo, que si me reúno, como tú dices, tal. Es que es un cachondeo, esto es un cachondeo.
No hay aquí hay dos cosas nadie. Seguramente, Minguella, una, que no encuentran un sustituto que les convenza del todo, pues y dos, el tema del dinero, que bueno, que
bueno, pero
tienes que pagar mucho para echarlo.
Pero entonces, no la si, si soy serio, me callo y cuando lo tenga, claro. Y tenga el dinero, lo digo. Y mientras tanto, ¿qué dice el entrenador?
Mientras tanto, le doy apoyo.
Exacto, y ya está. Pero si yo no digo que tenga que cambiarlo, pero ¿cuántos hablan con vosotros? Uno que, oye, no digas nada, pero este tal, lo sé. Sí, sí. ¿Cómo se entera uno que desde Argentina llega el nombre de un muñeco? Es que ha venido volando. No, alguien lo ha dicho, tal, lo sé, y lo ha soltado. Bueno, pues esta falta de profesionalidad, de seriedad y todo esto, y pagar favores, porque en esto hay mucho. Está mucho pagar favores, oye, no, te digo esto, no digas nada, tal, lo sé, que tal. Esto perjudica mucho al club. Y en este caso, encima, a 24 horas de un partido importante, como el otro día y tal, bueno, es el remate final, es el hazme reír del fútbol profesional en Europa en este momento, esta historia del Koeman.
Sí, sí, sí. Y además, pero... además Poli, está ratificado, pero sigue siendo una figura frágil.
Sí, ahí. Pero mira, Joan, yo creo que el otro día Laporta, entre comillas, lo hizo bien. Porque estaba, como está diciendo José María, todo lo que ha explicado, estaba todo ya tan en candelero y estaba todo que parecía que no iba a llegar ni al partido. Fíjate lo que te digo. Entonces, ¿cómo la única forma que tiene en este caso el presidente del Barça de calmar un poco las aguas, entre comillas, porque como también por otro lado está diciendo que lo va a echar y que está buscando, que no encuentra, que no puede pagarlo, lo que sea, pues está complicada la cosa. Pero por lo menos, antes del partido salió, pase lo que pase, este hombre sigue para adelante y es mi entrenador. Y mira, te da algo. Como ha dicho José María, vas a jugar un partido importantísimo, que te estás jugando muchísimo. Y, hombre, no puedes llegar al partido con un cisco montado extradeportivo que no tiene nada que ver.
Sí, pero ahora estaremos en este parón más o menos tranquilos, porque, bueno, está ratificado, pero luego viene la semana del Valencia, el Dinamo de Kiev y el Madrid, y si los resultados no van bien, volveremos a estar igual.
Pero yo sigo, mira, yo soy de la orden de lo que ha dicho José María hace un momento, vamos a ver, y lo que estábamos hablando. Uno tiene que ser serio y tiene que tener un rigor. Si tú no puedes hacerlo, no te metas en camisas de once varas. Chicos, sigues con tu entrenador y cuando ya lo tengas todo amarrado, que no tienes ningún problema y lo puedes hacer, al día siguiente sin avisar dices, señores, está cesado. Punto. Se acabó.
Y tengo ya, pam, el sustituto es...
Y ahora luego explicas lo que tú quieras y dices lo que tú quieras. Pero por lo menos no llevamos... Es que yo creo que llevamos con Koeman echándolo desde el principio, antes de empezar la temporada.
Antes de empezar la temporada. Sí, y además te digo una cosa. Además de todo esto, Poli, cualquier entrenador de nivel... Mira esta plantilla y no viene.
Y no viene, claro. Si decían que Pirlo tenía dudas, no tiene trabajo y tenía dudas para venir.
Pero es que es normal, Joan, porque el Basile el otro día, no, ahora Barcelona es un equipito. Los que están en este negocio lo saben perfectamente. Oye, quiero ir a Barcelona a entrenar andando, sí. Pero, oye, cuidado. A ver, déjame ver la lista de jugadores.
Claro. Es un marrón.
Sí. Dice, oye, tú, espérate, voy a esperar a otro día. Tú, que ahora estoy tranquilo. Te podría venir...
Todo, José, dime, que estás hablando del Barça, igual que del Madrid.
Claro.
A ver, que tú me dices, con todos los respetos, de otro equipo. No voy a decir nombres para que no se moleste nadie. Si tú me dices de otro equipo, bueno, pues vale, puedes estar más o menos de acuerdo. Pero cuando tú hablas del Barça y hablar del Madrid,
claro,
exiges un cierto nivel, por llamarlo de alguna manera. No queremos ser prepotentes, tal. Y claro, ahora tú miras el Barça y miras al Madrid también, y es complicado, ¿eh? Sí, no es fácil venir, ¿eh?
Señores, que lo tenemos que dejar aquí de momento.
Bueno, pero,
ya seguiremos hablando, ¿eh?
Qué buen rato hemos echado, como siempre.
Como siempre.
Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
11 minuts per arribar a les 4 de la tarda i encara tenim més coses a Esports Cope, com per exemple el Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que juga avui contra l'Almeria.
Sí, és l'encarregat el Girona de tancar la 8a jornada de la Lliga Smartbank, com deies, 9 de la nit, Montilivi davant l'Almeria. Un Girona que és 18è, 8 punts, els mateixos que el Lugo, que marca la primera posició de descens. En canvi, el rival, l'Almeria, és tercer a 2 punts del líder, l'Sporting de Gijón. Necessita punts al Girona, només ha sumat un 8 de 21, i per fer-ho necessita gols. Només ha marcat 5 pels 15 del seu rival d'avui. Vaja, que el Girona és un dels 3 pitjors atacs de la categoria. Pel que fa a noms propis, és baixa Juncà, lesionat, i seriós dubte al lateral dret Jordi Calavera, que amb problemes físics no ha pogut entrenar durant tota la setmana. Amb tots aquests elements, el discurs del tècnic del Girona, Mitchell.
No sé lo que nos vamos a encontrar, sí sé lo que quiero hacer y es imponer nuestro estilo y ser muy protagonistas en el partido. Nosotros necesitamos mucho los 3 puntos. Estuve viendo los partidos, vi la clasificación y ganar es súper importante para dar un paso adelante y creernos que podemos estar. Yo estoy convencido que tiene que ser un punto de inflexión. Tenemos que ser un equipo muy protagonista y un equipo que gane, que convenza y que haga las cosas muy bien.
Ambiciós el discurs de Mitchell. Necessitat de guanyar i a veure si és un punt d'inflexió aquest Girona-Almeria de les 9 de la nit que arbitra el canari Pulido Santana.
Sort a Girona. I una cosa més per tancar el bloc de futbol. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem de fer un cop d'ull, com cada dilluns, el que ha donat de si la jornada a la primera federació.
La número 6. Quina manera de caure aigua a l'estadi Prada de Moles. Andorra 2, Nàstic 0. Queda clar qui es va adaptar millor al líquido elemento, que dèiem. Valora molt aquesta victòria, la necessitaven, la buscaven i en portaria 0, Diego González.
Victòria molt merescuda a casa, amb els nostres aficionats, que bueno, ens fa creure i seguir treballant per a poder escalar posicions cap a dalt. Amb 3 centrals ens ha sortit molt bé a nivell defensiu, tant defensiu com ofensiu, i bueno, estem molt contents de la victòria i sobretot de la porteria 0, que crec que tot l'equip ho necessitàvem.
Cau al Costa Brava, zona de descens. Després del Costa Brava 0, Albacete 3, però és que l'equip d'Oriol Alsina ha jugat en aquestes 6 jornades contra Atlético Sanluqueño, quart, Villarreal B, líder, i Albacete, que és tercer. Es lamenta una mica del calendari i cal aprendre al tècnic llagostarenc.
Seguramente es el peor partido que hemos hecho esa temporada en conjunto, seguro que sí. Pero de excepción no. En este partido pues ha sido, creo que, muy superior. Y en ningún momento hemos estado en el partido desde que estábamos perdiendo en el 0-1, ¿no? Tenemos que aprender pues, a competir contra equipos que son mejores que tú.
I em preguntaves pel Barça B, Batllori. Castellón 2, Barça B 0, sense Arnau Tenas lesionat. Compta amb la conclusió que treu Arnau Comas.
A casa ens haurem de fer forts i a fora també haurem d'intentar ser una mica, entre cometes, més veteranos i aprendre doncs, d'aquests errors i sobreposar-nos una mica a la situació de jugar a fora i jugar amb el públic en contra. Que és el que ja és el futbol i hem d'intentar, sobretot a fora, ser més forts i treure punts també.
Compta amb els filials, perquè el Barça B és 11è, el Madrid B 14è, el Sevilla B 19è i penúltim, i el Betis B 20è. Tret del Villarreal B, de Miguel Álvarez, que ja està jugant una altra lliga.
Tots de mitja taula
en
avall.
De mitja taula cap avall, en aquesta categoria que s'estan trobant és més exigent que el que era l'antiga segona divisió B. I per a la propera jornada, partit solos. Barça B Andorra, Nàstic Sabadell i Cornellà Castilla.
Molt bé, recordo també els marcadors més destacats de la jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça va tornar a golejar 9-1 a l'Alavés. Atenció al Real Madrid, que va tornar a perdre 2-0 al camp de l'Atlètic Club. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño no se calla ninguna pregunta.
Tengo que hacer las preguntas que me digas.
No, yo no digo las preguntas. Como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
Y coincidiendo con la vuelta del público a los estadios, este lunes a las 11:30, el invitado será el presidente de la Liga, Javier Tebas.
¿Siente la amenaza de la Superliga Europea? ¿Cree que se les acaba el chollo si los grandes clubes europeos organizan su...
¿El año que viene va a haber algún partido a las 9 de la mañana para que lo vean los chinos de no sé dónde o lo que sea? ¿O...
Rayo Deport, 106.000. ¿Sabe cuánto hizo Bob Esponja a la misma hora? 545.000.
¿Usted, que es muy de Vox, está preocupado con que el próximo presidente del Barça sea muy independentista?
El partidazo de COPE, el número uno de la radio deportiva.
Hombre, y ahora que estás el primero del EGM, tengo que pedir más, ¿eh?
Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh?
Claro.
Ahora sí.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cinc minuts i les quatre. Repassem al ver el que ha donat a si la jornada de la Lliga CB, que ens deixa victòries de Barça i Manresa i derrotes de Joventut i Andorra.
Sí,
no?
Quarta jornada de la Lliga Endesa, la que deixem enrere. Victòries, comencem per aquí del Barcelona a Bilbao, 68-84, amb 22 punts de joc, Kubaitis. El Barça i el Real Madrid, invictes, lideren la Lliga CB. També victòria, triomf i de prestigi del Baxi Manresa al Congost i davant el Baskonia, 74-67. Pedro Martínez, entrenador del conjunt del Bages.
Crec que seria un error. Quatre jornades no és suficient. Avui podem estar molt contents, però, bueno, tenim que saber que això és molt llarg i que la Lliga està molt igualada i bueno, pues, no treure pit, no pensar que res és fàcil i tenim que millorar.
Els manresans estan 2-2, victòries i derrotes. En canvi, parlant de desfetes, de la Penya, Les Palmes, Herbalife, Gran Canària, 84, Joventut, 71, 2-2 pels badalonins, i del Morabanc, Andorra, Burgos, 81-70, el conjunt del Principat encara no coneix la victòria i ja s'anuncien moviments a la plantilla. Cites de la setmana, Batllori, demà dimarts, Barcelona, Casademont, Saragossa, 2-9, partit avançat de la cinquena jornada, abans a les 5 de la tarda, acte de Pau Gasol al Teatre del Liceu, el dimecres, 9 de la nit, estrena europea del Baxi Manresa, casa i davant l'Estal Ostrou polonès, i el dijous, segona jornada de l'Eurolliga que portarà el Barça a la pista del Bayern de Munic.
Ho anirem explicant tot aquí dia a dia. Gràcies, Albert.
Gràcies, que vagi bé.
Tancarem en motor, motociclisme. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
I amb una sempre magnífica notícia, victòria de Marc Márquez, la segona de la temporada.
En el circuito de las Américas, en Austin, Texas, en la que prácticamente dominó la carrera desde el principio hasta el final, es la segunda del año, que no le va a servir más para que intentar remontar puestos en la clasificación. Actualmente es séptimo, a 137 puntos del líder Fabio Quartararo. El de Cervera muy satisfecho con volver a subir a lo más alto tras la victoria lograda en Alemania en junio.
No lo esperaba porque se tenía que cuadrar todo, como dije ayer. Tenía que salir primero, ralentizar las primeras vueltas y luego tirar cuando yo quisiera, no cuando los otros tiraran. Y ya se ha cuadrado. Pero bueno, tenemos que conseguir, a ver si estas tres últimas carreras que quedan, dar pasitos, no ganar, pero esto, ¿no? Sacar la cabeza y estar luchando por el podio, por los cinco primeros.
Tras Márquez, Quartararo fue segundo y Baña tercero en esta situación. Y a falta de tres carreras, el francés se podía proclamar campeón del mundo de Gran Premio en el Gran Premio de Misano, Italia, el próximo 24 de octubre. Sí queda por delante de Bagnaia, a quien saca 52 puntos en la general. Sería su primer título en la categoría reina. En Moto2, destacar tercera victoria consecutiva del madrileño Raúl Fernández, que se sitúa segundo en el Mundial, a 9 puntos del líder, Remy Gardner. Y en Moto3 también ganó un español, en este caso el mallorquín Iván Guevara.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Ha estado bien. Creo que hemos hablado bien. El presi ha hablado con su gente y perfecto.
Continuará Koeman. Merece un margen de confianza porque es un barcelonista.
¿Per qué mans tenim el poder de l'amor, Batllori?
Escenes de matrimoni, no?
Després d'una gran discussió, arriba una gran reconciliació.
Ja veuràs, sí, sí.
Què vols dir, ja veuràs?
No,
què vols dir,
ja veuràs? No, aviam què durà.
No, bueno, ja veurem, sí,
no,
tu.
Està bé, està bé.
Escolta, l'amor...
Que triomfi l'amor, tant de bo, tant de bo.
Junta a la porta i Koeman. Sí. Fa tou a James Bond 007. Ese és el poder de l'amor. I on no arriba l'amor, Batllori, arriba el Tinder. Tothom sap lo que és Tinder, eh?
Sí, no, què és
no,
Tinder?
No, què és Tinder? Doncs mira, és una eina que ha utilitzat un equip de futbol de Corunya, la Societat Deportiva Touro, per reclutar jugadores. S'ha obert un perfil de Tinder. Tothom sap lo que és Tinder, sí?
Què és Tinder?
És una cosa que, més que amor, consisteix en el teto. És el joc del...
Tarjeta roja.
És es que...
Tú vas a trucar. Bueno, és una xarxa de relacions socials i humanes que ha aprofitat en la Societat Esportiva Touro per obrir el seu perfil per trobar jugadores. Va, rematem això.
Última hora, si pots. Última hora, si pots.
S'ha acomiadat Paco López del Levante. Me sentia capaz y me duele. Resonen encara les declaracions de Kylian Mbappé a Radio Monte Carlo. Vaig demanar sortir del Paris Saint-Germain aquest estiu. Homenatge sorpresa a Jesús Ángel García Bragado avui a Madrid per part del Comitè Olímpic Espanyol. Ha aparegut en xarxes Teresa Perales per explicar tot el que li va passar a Tòquio, i equip de Copa Federación, Copa Billie Jean King, per jugar de l'1 al 6 de novembre contra Txèquia. Muguruza, Badosa, Sorribes, Núria Parrizas i Carla Suárez.
Les 4.
Adéu.